quan toquin les 7, l'hora, com sabeu, de l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Guarda és l'acció de guardar, de vetllar, perquè algú o alguna cosa no rebi un dany, no es perdi, no se'n vagi. Quan era petita me varen ensenyar a resar allò d'àngel de la guarda, dolça companyia, no me desemparis ni de vespre ni de dia, no me deixis sola, que me perdria. Ai, àngels de la guarda, on sou, eh? Mos demanam. Puc entendre que vos hagueu posat en vaga general, cansats de lluitar contra les ordres de qui comanda i no vetlla per la ciutadania, com seria el seu deure. Potser ens observeu des de dalt i ens veus com una guarda d'ovelles, obligades a anar d'una banda a una altra, per un cada bestiar que segueix les directrius de l'amo. Guarda'n, senyor, si no n'hi ha prou amb els àngels.
Che mare, in questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna della luna sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
I aquí he fet una petitona trampa per començar amb aquesta versió dels Monkey Doo del clàssic italià, Guarda que luna. Aquí, guarda, guardes, mira, mira quina lluna, mira quina mà, dos elements protectors, per cert, per molta gent. Així tot fos tan fàcil, com gaudir de la protecció de la lluna, ara que és plena, i de la mà, tan a prop que la tenim. Aquests picarols que sentiu són de les ovelles del nostre següent convidat, en Miquel Adrobé, pastor jubilat de Felanitx. Jubilat avui, però amb una bona guarda d'animals de que té cura. Hem xerrat amb ell avui de matí. Com és la seva guarda d'ovelles? Quants animals té?
Bueno, ara ja estic jubilat i tenia poques. Ara tenia 231, però jo quan estava en actiu tenia 700 rues en producció. Això vol dir que de vegada no manejava 800. Sempre tenia rues tècniques, si diguem, així com ho deien altres pastors.
I ara diu que està jubilat. No sé si la seva rutina és molt diferent de quan no ho estava, de jubilat.
He tingut el privilegi de fa 50 anys de viure del meu hobby. I, claro, quan estava en batiu en tenia moltes, i després he seguit molt mateix, només és que en menys quantitat, perquè tanmateix teniu 700 o 800 rues en producció, du molta feina. Ja durant 10 anys vaig vendre uns 15 men per setmana. Això és molt mal de dir, però és molt mal de fer sense fallar aquest setmana un mercat. Ja. Ara has de tenir molt ben organitzat. Ara tens rues, no ho organitzes tan bé, i ja llavors se sincronirà les parts, ara, ara no, i ara quan hi ha mengues veig i quan no n'hi ha, no n'hi ha. I també tens rues per el tema d'esquians, com un apassionat d'esquians, i sense ue no pot tenir quians, i sense quians no pot tenir ues.
Ella, patria arrere. Fet el dany, fet el dany. Lleu, lleu. A un poc, m'ho veus, m'ho veus.
Ja veia que els cans guarden. Segurament és el millor company que pot tenir, no?, un ca que guarda ses ovelles.
Hi ha un ca ensenyat per un ramat. Hi ha gent que no entén, jo no sé com s'arreglen, jo sempre ho haurem mirat molt. Jo, sense haver dit molt de pits, si ara m'ha dit quan ja tenia tanta rua, m'haguessin dit, vol canviar una persona, te paguem una persona tot l'any i te llevarem a ser. Però ara de tenir el mateix ramat d'ues. Ja he dit moltes gràcies, no. No vull despreciar una persona, però la feina, el que vull donar a entendre és que la feina que te fa un que ha un ramat, no hi ha cap persona que ho pugui volar.
I per fer aquesta feina s'ha d'ensenyar. Què suposa ensenyar un ca com aquest?
Moltes hores de feina. El que va requerir, perquè tampoc no són tots que ho requereixin. Avui en dia, per exemple, el sol borde s'ha criat molt malament. El sol ja de bestiar encara s'ha criat més malament i només pensen avui en dia, només, avui en dia fa molts anys, només pensen en sofer cans i cans i cans i s'ha de solucionar molt bé una genètica i has de mirar molt bé quin cas cruz amb quina cursa i així tot encara t'equivoques.
Ja.
Pensa si no mires res.
Ja. Vostè quants en té de cans?
Ara en té molt pas, ara en té 6.
I tots 6 són capaços de guardar ramat?
Sí. M'adua molt de gana ensenyar, sí.
Ja.
Ara, per exemple, de novembre aquí n'he ensenyat 4. Ara mateix me'n vaig a tornar a una cursa de bestiar, Artà, que l'he ensenyada i ja avui l'he d'entrar ja ensenyada.
Quin temps li du a ensenyar un animal com aquest?
Depèn del cià. Aquí, a l'altre dia, vaig ensenyar un cià de bestiar en 3 mesos. Aquí, això, el de bestiar, que m'ho han dut el mateix dia, i n'he hagut d'empollar 4. Cans que ho pot fer mitja hora cada dia. Cans que ho han de fer una hora cada setmana, repartida en 5 minuts cada dia. I hi ha cans que hauran de tenir una setmana aturats, perquè se xerreguen el coco, se bloquegen i diuen, bé, uep, hem d'aturar. I vam allò sur un boig, jo ja m'allò un boig, jo passejar cada dia una sona amb tu i no m'han d'avui ja feina.
Vai.
I després tornar a partir de feina. No hi ha que ja igual.
I m'imagino que deu començar a ensenyar els cans de vora vostè. Vull dir, se col·loca el cans de vora vostè, ha d'aprendre a respectar l'animal, perquè
sí,
en el principi
sí,
deu ser complicat.
Primer, que primer vos poso un quiet, antes d'anar a fer res, allò segon vaig esquiar. Ara me'n van dur un quiet de 3 anys. I me pensava que seria difícil i, la veritat, crec que m'ho he equivocat. Crec que serà fàcil.
Sí.
Un cas que m'ossellava molt, no s'aturava, no feia res. M'ho diu un any passat. I avui, antes de xerrar així amb altres, li he fet una sessió de 25 minuts i he evolucionat en sol cas. També hi ha una cosa que dic, quan un cas de 3 anys, li pot fer més pressió que si és un xisó jove, o millor et pot pegar un crit, perquè aquí ja m'ossellava molt, vull dir, sempre volia m'ossellar, i avui ni m'ha tocat cap ua, ni va provar. Però, vamos, el principal és que vulgui anar a ser ua. Si no hi volen anar, jo no sé fer que hi vagin.
Yeah.
Ara, si ho volen matar, jo sé fer que hi vagin suau i que hi vagin de lluny, tot això sí, però si és bo, no té instint, això no li posa ningú. I aquí ho fallen les cries, com t'he dit antes.
Ja.
Que molta gent cria sense mirar si té instint de pastor. I si no té instint, bé, es perd de sens.
Miquel, enyora l'època en què tenia tantes ovelles o no?
Sí, em passa que ho enyora.
Sí, no?
En quin cul jo pens com antes. Jo sempre deixava les anyelles que fossin filles de les vostres bessones, els mascles que fossin millor si eren trillissos, a fi de criar una genètica que sempre te'n fessin 2 o 3, i encara pens igual, i ara no has perquè ara una ua te fa 3 mesos un problema, perquè només la pot criar 2. Que quan en tenia 700 una vellada, vaig tenir 10 ues que m'han criat 30 menys.
Buah.
Però això l'he vist un pic en sa vida. Però tot això també ha de ser un cuidat especial, haurà de tenir separades, i per fer això, si vaig fer això ben fet, hi ha molta feina, i és moltes quals. Jo m'he passat molt de vestes, fins a una de la nit, en els estadors, separant nens petits, fent de com ara, traient nens, si no podien parir, n'he menjat molt. Però la veritat que ara, si me diguessin, t'agradaria, sí que m'agradaria, però... I si he de viure un poc, he d'haver de viure ara. No me n'he d'anar de tessor a la tomba.
Està clar, està clar. Està clar, tot en la seva mesura. I, Miquel, està preparant ara algun concurs amb els cans de guarda o no?
Tenia sempre ganes de fer una cara, i no ho podia fer quan tenia altres guets, per això també ara ho puc fer. Ara me'n vaig molt per la península a concursar, me'n vaig a França, a Andorra. I ara vaig tenir una idea... perquè aquí a Mallorca hi ha molta afició amb això de border. Això ho vaig introduir jo. Jo vaig ser el primer concurs que s'ha fet a Mallorca, ho vaig organitzar jo. No sabia que era a Mallorca un concurs de gens. No sabia que era un que ara ho viu a dreta i a l'esquerra. Jo hi vaig ser jo que ho vaig introduir. El que passa és que jo ho vaig copiar, jo no m'he inventat res. Jo ho vaig copiar dels catalans i el basco. Jo vaig fer sort de conèixer aquest món. I ara enguany vaig fer... Vaig dir als companys, dic, com que nosaltres segurament no anirem mai al campionat del món, per cert, ara se fa de setembre, se fa un pic a 3 anys, un guany se fa a Escòcia, però per anar al campionat del món has de ser campió d'Espanya.
Ja.
I, clar, per exemple, a Mallorca ho tenim molt malament, fer campió d'Espanya, perquè, primera, que hi ha manejadors de camp molt bones a península, però molt. Aquí també n'hi ha, però el problema és que estem a una illa. Si tenés d'anar dos fins de setmana, per exemple, a Badajoz, a Extremadura, a Galícia, i normalment som gent que tenim ramat, de vegades no pot ser això. Jo, quan tenia tanta rua, no podia anar tant de concurs com vaig ara, perquè no pot deixar. I ara quan vaig dir, ho faré d'altre, ho que organitzaré serà la Lliga Esteu 26.
Sí.
I estic fent, ja n'han fet 4, ara dia 15 n'hi ha un altre, n'hi ha dos concursos més, una lliga de concursos, també venen menors 15, si va venir un, també t'ha convidat. I faig una lliga així, i a l'hora darrere d'aquesta lliga farem com en el campionat del món, que ha d'anar a cercar doble ramat. És a dir, envies un que ha cercat les rues i quan ho té 40 metres de tu, li diu que va a cercar un altre ramat. I això només se fa en el campionat del món, a les finals dels concursos molt importants.
Molt bé. Està entretengut, eh, Miquel?
Sí, jo sempre estic molt contigo. És que ja molts dies ja hi vaig parlar amb els companys i sempre ho dic, és que som els que vivim millor de Mallorca. De Mallorca no, d'un món. És que jo, així com ara m'ho he muntat, per un privilegi, i estic disfrutant de la vida, la veritat.
Que bé. Idò, li agraïm molt aquesta estona amb els oients a IB3 Ràdio, Miquel, i molta sort, i estarem pendents.
Molt bé, moltes gràcies.
Sala de preu.
Els sons dels picarols de les ovelles i també els crits d'en Miquel Adrover, el seu capastor, formen part d'una peça audiovisual, d'una pel·lícula dirigida i enregistrada per la productora Norak i per Tarek Serraj, titulada Triumph of the Underdog. Per cert, que a tot IB3 també trobareu diverses edicions del concurs de cants pastors. I sabem ben bé que hi ha molta gent que hi està ben enganxada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Guardes la paraula polisèmica del programa d'avui i guarda té molts significats. Per exemple, guardes el full de l'enquadernador que l'enquadernador posa entre el llibre i cadascun dels cartons de la coberta, la meitat del qual s'enganxa a la cara interior del cartó. I guarda són les puntes de ferro a l'interior d'un pany que entren en els buits de la clau, així encaixen i impedeixen que una altra clau que no encaixa el pugui obrir. Però si tornem a l'acció de guardar, de vetllar perquè algú o alguna cosa no rebi un mal, vos heu demanat mai que guarde un museu dins les sales que no estan obertes al públic. Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, benvinguda.
Gràcies, Araceli.
Escolta, gràcies per acompanyar-nos avui, que hem triat la paraula guarda. Dins un museu, com el Museu de Mallorca, se deuen guardar moltes coses i no totes exposades, no?
Efectivament, tots els museus som com una gran caixa per guardar i per preservar i per difondre el patrimoni. Uh-huh. Nosaltres aquí en el Museu de Mallorca, com sabeu, és un museu públic creat en 1961. Aprofito la vinentesa per dir que enguany celebrarem els 65 anys de la seva creació i com a museu públic i segons legislació rep quasi tot el material arqueològic de Silla. Uh-huh. I per tant això és una guarda de molta quantitat de material que tenim guardat, inventariat, catalogat i a disposició de la investigació que se vulgui fer.
Encara que no ho tanquem exposat, sempre està a l'abast dels investigadors, no?
Efectivament, es fan una sol·licitud, traiem el material i se consulta i després se torna a acordar.
Uh-huh. Quin tipus de peces o de materials és més abundant o teniu en forma més abundant guardat?
Jo te diria que el que tenim més són fragments de ceràmica. Mm. Fragments de ceràmica que ara justament s'està parlant d'aquests fragments de ceràmica perquè acumulen molta quantitat, generen molta quantitat d'ingrés. I justament s'està parlant d'aquest fragment de ceràmica de deixar-los soterrats, investigar-los i no dur-los al museu. Justament ara s'han fet unes jornades a Barcelona que hem anat i que és una de les coses més agobiants que mos passaven, que són com unes muntanyes de fragmentum que serveix molt per a la investigació, però que nosaltres als museus mos costa molt d'assumir, perquè, clar, s'ha d'assumir bé, saps? Yeah, yeah. S'ha d'encaixar, s'ha de guardar en bosses i s'ha de posar per a tenir per tenir els abans dels investigadors. Val. Aquesta és la gran quantitat de material.
Clar, que deu ser aquests trossos de ceràmica que deuen aparèixer quan, no sé, obris un carrer, aixeques un carrer,
sí.
No?
En un cas com... això una... mateix.
Sí, carrer. Això
mateix. Això. Sí, així és, així és. Sí.
I ara, no fa molt, vos vàrem poder veure, Maria Gràcia, amb aquests objectes que s'havien recuperat, que havien estat objecte d'espoli, no? Mai millor dit, i aquí teníem molt de material que no sé si tot està exposat o part se guarda, part s'exposa, o esperau a classificar-ho bé tot per després decidir què és el que exposau.
Sí, mira, ara tenim aquest espoli i en tenim d'altres també guardats, no n'hi ha gaires, però n'hi ha més. I aquest, concretament, com que està encara su judici, el que estan fent ara l'estan catalogant, inventariant. Després ha de passar el nostre informe a la jutge o la jutgessa i determina a veure què pot fer amb aquest material. Uh-huh. El que ha de fer amb aquest material. Suposadament, pot quedar en el Museu de Mallorca, però això també depèn de jutge.
Val, ja ho entenc.
Perquè a vegades s'espoli, a vegades és difícil de determinar on l'ha realitzat. Uh-huh. I clar, i això és el que estan fent. Ara sí que el tenim aquí, emmagatzemat, en estudi. Uh-huh. Estan catalogant. Sí.
Val.
Justament amb això.
Val. Sí. I després, segons el que tragueu d'aquí, guardareu, o com dius, emmagatzemareu, o el que sigui, no?
És un poquet
el procés.
Aquest. I després te volia comentar també que nosaltres també és una cosa que mos estan trobant, que ara... propietaris de qualques obres d'art, ja siguin mobles, ja siguin quadres, s'estan fent bé, s'estan majors, i és una cosa també, un fet a destacar, que la gent més jove no ho vol.
Ja.
i mos ho depositen aquí. Sí, mos ho depositen aquí perquè qualques coses no els volen, i llavors és clar, el que passa és que nosaltres tampoc no podem assumir tot el que mos voldrien donar per la seva guarda.
Ja.
Perquè si vas de guardar les coses, les has de guardar ben guardades. Ja. No les pots guardar de qualsevol manera perquè si no, tu daríem aquest patrimoni. Uh-huh. Però sí que és una cosa que mos estan trobant, que la gent tampoc a vegades no s'ha quedat a fer ja. En els seus records històrics per qüestions de vivenda, per qüestions de gustos i coses així. I és una cosa que mos hi estan trobant bastant, també guardant tot el que podem.
Clar, i això vol dir que abans de vendre i de tenir un guany prefereixen deixar-ho també per gaudir de la gent, no?
Sí. Hi ha de tot, Hi ha de tot. Però el que mos arriba a nosaltres és així. Ara, segurament rebrem un mòbil modernista, qualque retrats familiars, coses així que la gent se troba també i que ven al museu perquè abans de que entri en mans de vendes, saps? O se perdi, és una cosa molt guapa, molt interessant, però clar que tampoc no podem abastar tot el material que mos oferiríem perquè nosaltres també tenim un projecte museogràfic, saps?
Ja.
I que això tenim el que tenim.
Ja.
Però vamos, anem agafant tot el que podem i més.
Però aquí s'obri una nova finestra també, no? Per al Museu de Mallorca, qui sap si més endavant aquí s'obri una nova, ara parlàs del projecte museogràfic, una nova via.
Sí, mira, si ampliàssim el museu.
Exacte, si tinguéssim més lloc per guardar les coses.
Si ampliàssim el museu, a vegades, mira, per exemple, jo que sé, el de països, jo sé, Rotterdam han fet un gran magatzem. És un gran magatzem i llavors és aquest magatzem en les condicions ambientals, en les condicions de magatzematge, doncs està bé, no?, també pensar que els museus també en definitiva són magatzems.
Sí.
I per tant, pensar en un futur de museus que passen totes aquestes coses, que també inverteixi o faci un gran magatzem visitable, etc, és una bona proposta.
Sí. I de Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, mil gràcies com sempre, i en els oients a passejar pel Museu de Mallorca, residents i no residents, que val molt la pena.
Moltes gràcies.
A vosaltres, a tu, Maria Gràcia.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica. Y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, la llanura sin trincheras. Los cuarteles, las afueras, la locura colectiva. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo viva? Huye, pinta o vocifera. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Seno, candil, voz, cometa, todo en la guerra se ahoga. Y cuando asfixia la soga, para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura. Dejemos que la sutura del miedo, la cosa, el arte, sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Toma esta flor obstinada que entre los escombros crece, que así como reaparece como un candil la alborada, y en cada fe silenciada una campana repica. Aún por la grieta más chica la raíz derriba el muro. No hay verde con más futuro que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Mira, no quiero líos.
Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza.
No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien.
Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas.
Patricia Fernández Garau, advocada especialitzada en família i en dret col·laboratiu. Benvinguda a TV i a Tres Ràdio. Com estàs?
Molt bé, encantada de ser aquí de nou. Ja m'assenyorava.
I nosaltres a tu. Mira, és que avui hem agafat la paraula guarda com a fil conductor d'aquest programa i pensàvem en la guarda i custòdia. És una figura importantíssima i que, a més, crec que tu coneixes molt bé i que està molt bé conèixer també per evitar conflictes. Com tu sempre mos dius, més val prevenir i més val tenir totes les coses parlades i fermades. Començam definint la guarda i custòdia, que és molt important en casos de divorci i de separació.
Sí, de fet, ningú se'n recorda d'ella si no és per una divulgació sobre si. O sigui que, mira, la custòdia és una figura jurídica que regula la convivència dels menors amb els seus progenitors. O sigui, amb a qui viuen habitualment, seria, no? En llenguatge planer. De fet, se confon moltes vegades amb la pàtria potestat, que no és el mateix, que ja serien, diguem, el conjunt de responsabilitats, drets i deures i decisions importants de la vida dels fills. No? Uh-huh. I de fet, ja t'he dit, molta gent confon pàtria potestat en guàrdia i custòdia. La pàtria potestat és això, les decisions de responsabilitat més importants de la vida dels fills, i solen tenir-la els dos pares conjuntament, sempre, a no ser que hi hagi algun motiu per qual un jutge pues, te privi de la pàtria potestat, que solen ser qüestions ja de delictes, d'abandonament, de pares que bueno, pues que se'n desentenen absolutament del seu fill o fins i tot els fan mal. Uh-huh. Però per regla general, la pàtria potestat és compartida entre els dos, pare i mare.
Vale,
i en canvi, la custòdia no és així. Mm. És diferent.
Val. Si pensam sempre en el menor, és una manera d'organitzar-se la família pensant en el dret del menor. Hi ha diferents tipus. Quins serien?
Sí, has fet ben dir-ho, dels menors, perquè tant la pàtria com la custòdia acaben en la majoria d'edat. És a dir, que a partir des de 8 anys ja no hi ha que pensar en regular custòdies i en regular pàtries potestats.
Okay.
Pues mira, de ser guarda i custòdia, ser més habituals, de fet n'hi ha dos tipus, ser compartida i ser exclusiva o monoparental. Uh-huh. Compartida vol dir que tant pare com mare se reparteixen d'una manera més o menys equivalent els temps d'estància amb els seus fills, i una exclusiva o monoparental vol dir que hi ha un dels dos progenitors que és qui té habitualment els fills convisquent amb ell, uh-huh, amb ella. Uh-huh. I l'altra part, que s'entén com a la no custòdia, normalment sol tenir un règim de visites.
Val, val. I tu quines veus que siguin més habituals? Quines se solen... Sí, quines
bueno,
se solen
avui en dia, així com està la legislació i la jurisprudència, o sigui, les resolucions dels tribunals, la més habitual o la més desitjable sol ser la custòdia compartida, allà on els dos pares, igual que han fet quan han estat plegats, bueno, això també és una suposició, no? Però normalment ho fan, s'encarreguen de manera equivalent dels seus fills. No? Pues avui en dia, la tendència tant de tribunals com de la realitat social és que tant pare com mare estiguin compartint aquesta custòdia, no? I sigui una custòdia compartida. Hi ha casos que són pues, ja cada vegada més excepcionals o per les circumstàncies de la família pues, que només un d'ells la té. Però això ja són, bueno, o per mutu acord de les parts, que per suposat se pot pactar que un dels dos s'encarregui amb el consentiment de l'altre, o perquè n'hi ha un que viu a fora o fa feina fora, o perquè pues, per els seus horaris de feina i de vida no se'n pot ocupar de la mateixa manera, o perquè no té les mateixes capacitats. A vegades mos hi hem de ficar amb aquest tema, no? D'entrar a valorar si tenen tots dos capacitats parentals i se'n poden fer càrrec dels seus fills per igual.
Val, perquè aquí, dins la guàrdia i custòdia, entraria, per exemple, la manutenció, si un paga o paga l'altre, si se comparteix, si se comparteix el pis o no se comparteix el pis, tot això entraria aquí.
Bueno, no, realment la guàrdia i custòdia és molt més senzilla. Se limita en els temps de convivència amb els fills. Òbviament, la obligació de manutenció dels fills va inserta dins la pàtria potestat, més que dins la custòdia.
Val, val.
O sigui, els drets i deures que tenen els pares respecte als seus fills menors d'edat entra més dins la pàtria potestat. Per tant, un pare o una mare té obligació d'alimentar-los tant si té la custòdia com si no.
Val.
El que passa és que qui té la custòdia ho fa en persona, diguem, el que se coneix com a prestacions in natura d'estar amb el teu fill, donar-li de menjar, fer-li esberenar per anar a escola, donar-li el sopar, ho fan físicament, de manera amb els pisos, perquè mos entenguem, i és qui no està amb ells ho fa amb una aportació econòmica, normalment en dobbers. I és aquí on se fixa la pensió d'aliments. I bueno, de fet, ja t'ho dic, una de les qüestions més importants que s'ha de distingir és que el fet que els pares mantinguin la pàtria potestat, que és el més habitual, els dona dret a decidir conjuntament, no només un d'ells,
les decisions importants de la vida dels fills, pues, des de temes de salut, intervencions mèdiques, tractaments psicològics, en els temes d'educació, en a quina escola van, quines activitats fan, en els temes de residència, a on viuen, si en aquesta ciutat o una altra comunitat autònoma, una altra illa... Totes aquestes són qüestions de pàtria potestat, perquè els pares, per fet de tenir-la, tenen dret a decidir aquestes qüestions. Per tant, el qui té una custòdia no pot decidir tot sol aquestes qüestions. Són qüestions de pàtria potestat. I el de la custòdia decideix les qüestions menors del dia a dia. Però és que li pots de bocat al meu fill de matí, o si van els cumpleaños de tal amic o no, o si avui se queda estudiar o estudien jo, o ben... Bueno, vull dir, les qüestions quotidianes, no tant les decisions importants.
Molt bé, jo que deia que no havien de confondre, tu m'ho deies, no ho han de confondre, jo ja ho confonia, però està bé.
Sí, bueno, és molt fàcil.
Sí, està bé aclarir-ho, està bé aclarir-ho. I en aquest cas, que apareixen com a coses de sentit comú, no? Simplement que estiguin organitzades. Com i qui les valora? Se fa amb interès del menor? S'arriba un acord entre les parts? Se necessita una persona com tu que fa un pot de mediador o organitzi? Com és?
No, bueno, els papers dels advocats no són papers de mediadors normalment. Però vaja, començant pel principi, és vera que els principis fonamentals del dret de família és sempre pensar en l'interès del menor. O sigui, acordar mesures que garantissin el seu benestar. I això és el que se tracta d'aconseguir. Com s'aconsegueix? Bueno, pues, es pot aconseguir o bé per mutu acord de les parts quan són sensates i pensen en els seus fills per damunt de les seves pròpies necessitats i pensen en el benestar dels fills i són persones raonables en les que se pot dialogar i arribar a acords. En aquest cas, ningú més que les parts coneix què és el que beneficia en els seus fills i què és el millor. Però quan aquest acord no és possible, per diverses raons, que no sempre recauen en un dels progenitors, a vegades són les seves circumstàncies o el seu historial o qüestions de violència, el que sigui, pues, ho acorda un jutge. Quan no és possible l'acord, es qui vela per el benestar del menor i per l'interès superior és el jutge amb els, diguem, els reforç del Ministeri Fiscal, que és que sol demanar quines mesures considera adequades. I el jutge ho resol. Ara bé, els que ens dediquem a família, procuram evitar haver d'arribar a judici i que un tercer que no coneix de la teva família decideixi per tu. I, per tant, encara que no hi hagi molta facilitat de comunicació i sigui fàcil dialogar, els advocats estan per procurar, els de família almenys, per procurar que aquesta negociació i aquests acords i mesures que s'aprenen en qüestions de separacions i divorcis, pues, se tingui en compte el millor pels menors.
Val. I de fet, i en el fil de lo que ara tu mos deies, més enllà dels conceptes normatius, tu estàs especialitzada en dret col·laboratiu, en la resolució de conflictes legals que pacifiquin les relacions personals, ho podem explicar així, i està clar que la separació o el divorci no sempre deuen ser, diguem-ne, pacífics, no? Fàcils. Què recomanes per poder gestionar de la millor manera possible, sobretot quan hi ha fills menors?
Ai, doncs pues mira, és la gran pregunta. No? I és un dels esforços nostres d'advocat de família que procuram pues que no s'arribi a la guerra, per entendre-nos. No? Què se pot fer? Bé, pues, des del punt de vista de les parts, dels progenitors, posar l'interès dels fills per damunt dels interessos propis. Això es vol dir i a vegades es mal de fer, perquè hi ha molta situació emocional damunt la taula, a vegades es mal de veure què és el millor pel teu fill, i en aquest sentit pues, deixar-se aconsellar. No per ChatGPT, no per l'amic de torn que s'ha separat, sinó deixar-se aconsellar per professionals i professionals que siguin, en la mesura de lo possible, que no alimentin el conflicte, no? Perquè a vegades, a vegades el conflicte el tenen les parts, i bueno, sempre tenen el conflicte les parts, però cerquen, el que dèiem a vegades, advocats guerrers, lluitadors, no? Que vagin a fer sang. Pues hi ha vegades que no queda més remei que anar al jutjat, però sempre, en la mesura de lo possible, amb professionals
Pues això, que siguin col·laboratius, consensuadors, col·laboradors, que tinguin en compte que, sobretot en dret de família, estan valorant qüestions no purament econòmiques, sinó de la transcendència, que va molt més enllà, no?, de tot això. I bé, pues, tractar de separar a la persona del problema, perquè l'altra part no és l'enemic a batir, intentar fer aquest tipus de visualitzacions, de veure, bueno, pues que una cosa és el problema que jo tinc ara i que m'he de separar i he de fer una regulació de les meves mesures, i l'altre és que tinc a l'altre costat una persona que també té les seves circumstàncies i que hem de tractar de, bueno, fer un esforç per posar-se un en lloc de l'altre i cercar, per damunt de tot, el benefici dels fills comuns, si n'hi ha.
I tu deies fàcil de dir i també molt més fàcil de fer amb persones com Patricia Fernández, que, per cert, esperàvem divendres a la conversa polisèmica amb Xavier
sí.
Torrents i amb en Gori Jaume.
Ahí estarem. Sí, sí.
I entre d'altres, la paraula guarda. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Patricia.
Un plaer, quan vulgueu.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Deja esta noche la maleta bien hecha y llénala de equipaje y cosas como para una o dos décadas. Que mañana huimos sin decir a nadie nada. De todos modos, ningún necio nos echará. No me preguntes hacia dónde vamos, es el secreto que mejor llevo guardado. No me preguntes hacia dónde vamos, hasta el momento justo en que hayamos llegado.
Arribam al final del capítol, ben protegits pels companys de producció, assessoria musical i documentació, amb en Miqui Fiol al control tècnic, i ara ens toca baixar barrera. I ho farem amb una persona encarregada d'una guarda molt especial que ja sentireu que desperta devoció arreu.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Fèlia Bouçà, missè, jurista, i ara anirem descobrint moltes vessants. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per contactar amb jo.
Gràcies per ser nosaltres. Avui que han triat la paraula guarda com a eix conductor d'aquest programa. Si a en Fèlia Bouçà li dic guarda, que li ven escap primer de tot?
Guarda, pues, jo crec que és responsabilitat. Guarda vol dir pues, prendre cura del teu entorn, de la gent, de persones, de valors. I jo crec que guarda fonamentalment és responsabilitat, és compromís, és sensibilitat, uh-huh. és implicació, és paciència, és ànim. Moltes coses.
Molt bé, tot això es guarda, efectivament, i un home de llei i de norma també deu guardar moltes coses, no?
Bueno, la llei també s'ha de preservar, no? Sí. Perquè, bueno, de qualque manera s'ha de vetllar perquè se compleixi la llei. La llei articula una societat i és, al final és, un, és una manera de convivència, d'assegurar pues, drets, d'assegurar drets de minories. Pues, sí, la llei també es guarda.
Sí, tot això, efectivament, és aquesta paraula. I nosaltres avui també hem pensat en en Fèlio Bausà com a membre de la promonia del Sant Crist de la Sang. Homos que guardau la figura del Sant Crist de la Sang, ho dic bé?
Sí, és una manera de dir-ho. El que fa la promonia és vetllar pel manteniment d'esculta. Per tant, sí, és una manera de fer guarda, en aquest sentit. No? Per tant, a l'Oller de Sang, una imatge que genera tantíssima devoció, una imatge que està a un hospital, per tant, gent malalta que s'encomana en el Sant Crist de la Sang, pues, evidentment necessita que el cap de Sang pues, se mantengui poquet aquesta devoció. Per tant, és una manera de guarda, també.
Sí, sí, sí. I, a més, és una gran devoció la que tenen els fidels per el Crist de la Sang. I, Fèlio, vas publicar fa poquet un llibre, no? Sant Crist de la Sang, parlant de la figura, d'aquesta figura tan venerada.
Sí, efectivament, fa 500 anys, que se diu aviat, que la gent de Mallorca i de fora de Mallorca, perquè ve gent a venerar la imatge del Sant Crist de la Sang, fa 500 anys que s'està venerant una imatge del Sant Crist de la Sang i això, pues, bueno, això crec que revesteix moltíssima importància, no? Des del punt de vista religiós i espiritual, en primer lloc, però també sociològic i antropològic, no? D'articulació d'una societat entorn a l'espiritualitat. Per tant, bueno, no hi havia una font directa o que expliqués els orígens històrics i bueno, pues me vaig embarcar en aquest projecte i va sortir aquest llibre, que jo he estat molt content i he disfrutat molt d'escriure-lo, no? I d'investigar i de veure les fonts i de veure curiositats històriques que no m'havia plantejat abans.
I què és el que més t'ha sorprès de tot el que has anat descobrint justament de l'origen i de l'evolució d'aquesta figura, que entenc que també és l'origen i l'evolució d'una societat, no?
Sense aquest dubte. I m'ho remuntàvem en el segle XVI, una Mallorca pues, medieval, que necessita agrupar els diferents hospitals que eren petitets, disseminats per Palma i per la resta de Mallorca, i s'organitzen en un hospital general, necessita una autorització del Papa, necessita una autorització del poder civil, i a partir d'aquí és quan se decideix que hi hagi una devoció a la sang de Jesucrist, que és, bueno, és un element teològic molt important, perquè quan el bon Jesús derrama la seva sang, la crucifixió, pues de qualque manera està vertint la redenció cap en el pecat dels homes, el seu amor i tal. Per tant, la sang és la sang de Crist, que hi ha relíquies disperses per Europa i tot això, pues té aquesta importància i a partir d'aquí és quan arranca la devoció pel Sant Crist de la Sang a Mallorca.
Que surt en processó dijous sant, ara ja estan pràcticament a les portes de la Setmana Santa, sí. I aquest Crist que surt en processó és el mateix que està lligat a l'origen de l'hospital?
No, el Crist primitiu està a la sacristia de l'Iglésia de l'Anunciació, és un Crist més petitet, i en l'època barroca, que per el segle XVIII, no se sap exactament en quin moment, però se va substituir per la imatge actual que avui se venera. Per tant, bueno, hi ha una imatge primitiva i la imatge actual.
Val. I la figura dels promos de la sang, quin és el seu origen?
Bueno, la promonia té l'origen en el que era la junta directiva de la confraria de la Sang, que era una confraria que anava vestit de blanc, completament de blanc. Per tant, no té res a veure amb el que és actualment.
Sí, sí.
Això va anar derivant, va anar evolucionant, hi va haver moments en què políticament se va extingir aquesta confraria i totes les confraries de Setmana Santa, i bueno, hi ha anat evolucionant cap a la promonia, que està composta per 12 prohoms, 12 sobreposats. Els prohoms són els que acompanyen el Crist de la Sang, que antigament eren els que recollien almoines per finançar l'Hospital General, i els sobreposats pues, són els que porten la imatge amb aquestes corretges que se veu el dia des de Dijous Sant.
Val. I la vostra funció durant tot l'any, més enllà de la Setmana Santa, quina seria? Quines activitats feis?
Feim el manteniment d'escolta, ajudant en el prió, en tot el que sigui en qüestió d'intendència, de logística. També participam en el dia de la Sang, que és el primer diumenge del mes de juliol. I, bueno, i al llarg de l'any, pues, ja insisteix que ajudam en el prió, pues, a les activitats litúrgiques i en el manteniment de la devoció en el Sant Crist.
I devoció és una paraula que també ha sortit molt en aquesta conversa. Per què creus que se manté i que és tan forta la devoció cap a aquesta figura?
Perquè jo crec que fonamentalment el més important és que està a un hospital, com he dit abans. No? La gent malalta, és curiós quan un està a l'església i vol de gent malalts de l'hospital que surten de la seva habitació i que van a resar, a venerar la imatge, a demanar salut. També veus gent de totes les generacions, predins en els seus nets, veus que se manté d'una manera molt sana. No ha minvat, s'escolta en el Sant Crist de la Sang. Ja. Per tant, això és el que et dona un poquet d'esperança de que, bueno, que aquesta religiositat popular està molt arrelada a Mallorca, entorn en el Sant Crist de la Sang.
I com deia en Fèlio, més ve gent de moltes altres bandes del món o d'Espanya. Membre de la Promonia del Sant Crist de la Sang, que acaba de publicar Sant Crist de la Sang, aquest llibre que parla de sa figura i de tota sa evolució lligada en aquest Crist, que desperta tanta devoció. En aquesta hora, Fèlio, sempre faig dues preguntes. I la primera, per la gent que mos escolta en directe quan són quasi les 11 del vespre, és si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor. Nosaltres n'hem fet llista i així anem agafant apunts a veure com passar una bona nit.
A mi m'agrada llegir un poquet sobre qüestions, no sé, històriques, literatura, coses que te relaxin un poquet i t'ajudin a que faci son. Això és el meu mètode, supos que ja és bo, tot seu. No?
Sí, però aquest triomfa, t'ho he de dir, aquest triomfa.
Sí, moltes coses.
Encara que siguin dues paginetes. I necessitàvem una cançó per baixar barrera fins demà, que mos proposes?
Pues mira, jo crec que cançons són molt diverses, no és la mateixa música des de matí quan tot s'aixeca, quan se'n va a dormir, per fer de port, per conduir, i jo crec que ara que és el vespre, a mi m'agrada molt Tristeza, d'en Chopin, que és una música pues, bueno, pues que calma molt les energies de tot el dia i t'ajuda també a agafar la son. Però això és una cançó molt guapa, Tristeza, d'en Chopin.
Perfecte, idò, anirem baixant revolucions. Fèlio Bausà, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vostres. Bon vespre, bona nit.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.